Avui dijous estrenem una nova secció que la farem cada setmana i que es diu En Línia. Com us indica el nom, es tracta d'una secció en la qual parlarem doncs, de coses relacionades amb internet i també amb les noves tecnologies. En aquest cas, la secció ens la presenta Josep Roig. Ell és programador web de l'empresa Canantaviana, d'aquí de les Borges Blanques. I bé, doncs, cada setmana intentarem, a través d'ell i també d'una doncs, servidora, portar doncs, continguts frescos i també molt, molt curiosos doncs, que han estat vistos a internet. Molt bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda.
Avui, quins temes ens presentes?
Doncs podríem parlar una mica doncs, d'aquest món dels videojocs online que realment està agafant bastanta embranzida i s'està tornant, sobretot a l'estranger, un negoci molt, molt important.
El concepte de videojocs online, tal com diu el nom, no? Són videojocs que es juguen a través d'internet, però quines característiques més té?
Aquí potser podem diferenciar entre diverses modalitats de jocs, no? És a dir, tothom coneix que és un joc per ordenador o per consola, tothom sap què és, però els jocs per internet, diguéssim que hi ha dues variacions, que seria un joc normal on tu pots extendre la partida i jugar-hi amb altra gent, això en jocs de consola sobretot, i després hi ha jocs que són exclusivament per jugar a través de xarxa, ja no cal que sigui internet, però sí una xarxa, i per jugar doncs, exclusivament així, sobretot amb grups de gent, 5 contra 5, 3 contra 3, i d'aquesta mena de jocs n'hi ha de tots els tipus, hi ha des de jocs de futbol, jocs de guerra, jocs d'estratègia, sobretot aquests tres gèneres serien els que dominen el mercat.
O sigui que la gràcia d'aquests jocs en línia diríem que és que tu jugues amb altres persones, no jugues
sí,
sol.
Sí, sí. El gran al·licient d'aquests jocs és que són jocs on per jugar necessites més gent. Evidentment no cal que te'ls busquis tu, és a dir, quan entres a jugar ja directament el joc te busca la partida per tu o pots convidar amics, no?
A aquests jocs, això que comentaves, no? Que no fa falta que triguis el jugador, sinó que pots entrar en el joc i jugar amb diferents persones,
sí, sí.
Jugues amb persones de diferents llocs del món.
Sí que et puc dir que tu pots entrar allà i fiques vull jugar, el joc s'encarrega de trobar-te gent d'absolutament tot el món, és a dir, no hi ha fronteres.
Fa quant de temps que van aparèixer aquests jocs?
La data exacta no te la sabria dir. És molt probable que els primers jocs així multijugador amb xarxa fossin pràcticament al mateix temps que, no sé, posem els anys 80 o així, que es va començar a estendre l'ús d'internet. No eren jocs pensats exclusius per xarxa. Aquests jocs són molt més recents. Podríem posar els 2000 com a inici d'aquest boom, que aquí al nostre país, malauradament, com sempre, anem una mica més enrere que els altres. Però això ara mateix a Corea s'ha convertit en una professió i esperem que d'aquí uns anys encara vagi a més, no?
Home, això que expliques ara de que jugar en un joc es converteixi en una professió ara ens sona bastant estranya, no?
Sí, sí, sona bastant estrany, sobretot perquè el perfil de gent que hi jugue acostuma a ser gent molt jove. Doncs això ha anat a més, ha crescut i s'ha convertit en una professió on se poden arribar a guanyar molts diners i on hi ha moltíssims patrocinadors al darrere, centrat sobretot en aquest públic tan jove.
Clar, ara m'imagino això que comentes d'una professió, doncs pot ser un esportista avui dia, no? Que li dedica moltes hores per agafar unes habilitats i saber quins són els trucs dels jocs o agafar la seva pròpia estratègia, doncs és el mateix, no? Són persones que potser es poden tirar 8 hores al dia davant la pantalla de l'ordinador.
Sí, sí. De fet, si ens centrem una mica més en aquest aspecte professional, que segurament és el que crida més l'atenció, més que destacar quins jocs hi ha, perquè de jocs n'hi ha moltíssims, el que crida més l'atenció a la gent, sobretot, és saber el sou i saber com s'ho fan, no? Doncs ara mateix, a països com Corea, per exemple, o Xina, hi ha unes cases que es diuen Gaming House, que són cases on els jugadors viuen permanentment, com una residència, perquè m'entenguis, i estan, doncs, el seu horari laboral consisteix a aixecar-se al matí, analitzar partides, estar estudiant els moviments del joc, però ells se passen molta estona sense jugar, poden estar connectats al servidor sense tocar el teclat, sense tocar l'ordenador, sense tocar res, i estar analitzant o mirant partides anteriors, o mirant quins són els rivals que els hi tocaran, perquè això, a més, està organitzat, que aquí encara no ho havíem comentat. Això s'han anat formant organitzacions arreu del món que es dediquen a organitzar partides, a organitzar tornejos...
Com si fossin tornejos
és molt similar, d'agafar
posicions, no?
És molt similar al futbol. S'han creat lligues europees, lligues americanes, lligues xineses, lligues coreanes, i tota aquesta gent se reuneix, organitzats pels creadors, sobretot, dels jocs. Les empreses que han creat els jocs s'han dedicat, han vist les possibilitats d'aquest món i s'han dedicat a crear plataformes per fer lligues, per fer campionats, i s'han arribat, és a dir, és una cosa habitual que es facin mundials, i no mundials amb quatre xavals tancats en una habitació de casa, sinó mundials amb estadis de futbol de la categoria, per exemple, de l'estadi de futbol de Corea. Les finals no se celebren a casa d'algun amic, no, se celebren amb 60.000 espectadors en un estadi gegant, no?
Clar, perquè suposo que és una cosa que interessa, que mou molta gent, milions de persones, podríem dir.
De fet, mou milions de persones i mou més diners ja que el cinema. És a dir, la majoria d'aquests jocs, com per exemple nombrarem el més conegut, que és el League of Legends, que és un joc que només de pronunciar la gent que hi hagi jugat ja li vindrà al cap de seguida, doncs aquest és el més conegut, és el més jugat, i és un joc que és gratuït, tu no pagues res per jugar.
Però clar, quan entres al joc deu haver-hi molta propaganda.
No hi ha propaganda, però sí que hi ha normalment en aquests jocs, el League of Legends, fiquem l'exemple d'aquest perquè és el més conegut, tu el que pots fer és comprar característiques del joc. Tu tens un personatge i aquell personatge, posem pel cas és un arquer, doncs tu pots comprar un aspecte diferent per a aquell personatge. És a dir, no per pagar més seràs millor que un altre.
Sí.
Aquests jocs no es basen en això, és a dir, tothom té el mateix nivell inicial i es van incrementant a mesura que fan coses positives a dins del joc, no? Però sempre hi ha el mateix nivell, és a dir, no, jo he invertit molts diners i tinc tots els aspectes del joc, tots els jugadors, però no tindré cap avantatge competitiu.
Seria aquest concepte de que et fas teu el joc i el vols com personalitzar.
A League of Legends jo no em conec massa els personatges, però un altre que es diu Smite, que és molt semblant.
Sí.
Aquest hi ha déus de diferents religions. Clar, aquests déus tenen un aspecte concret. Doncs dius, jo m'interessa que, per exemple, Cupido, que és un... jo a vegades jugo amb Cupido, és un angelet petit amb ales i un arquet, que sembla que no faci res, va tirant cors. Doncs aquest jugador, a mi m'agradaria que anés vestit de dimoni. Doncs hi ha una opció per poder comprar la vestimenta del déu de dimoni, i ja està. És a dir, l'únic que canvia és que en comptes de veure l'angelet, veus l'angelet vestit de dimoni, i ja està, no té res més. I això val uns diners. Doncs la gent, per molt estrany que us sembli, el jovent se dedica a gastar els diners o a intentar fer el que pugui per aconseguir aquests aspectes, que són exclusius d'internet, és a dir, només necessites connectar-te a internet, i és aquests, sobretot aquests, els que tenen una comunitat brutal de jugadors.
Sí.
Aquests dos jocs es basen en això, és a dir, no, tu no tens cap mena d'avantatge competitiu, però la gent li agrada tindre, doncs, l'aspecte dels déus o dels personatges de diferents maneres, i la font d'ingressos és aquesta. Dels creadors del joc.
Clar, els creadors del joc, però després hi ha l'altre aspecte, que és aquest dels professionals del joc.
A partir d'aquí...
Aquests com guanyen, no?
A partir d'aquí s'ha creat... Clar, aquests jocs, per molt estrany que sembli, a vegades és molt divertit veure'ls. És com mirar un partit de futbol, i encara més divertit perquè no et frustres tant. Per exemple, veus el Barça aquesta setmana i acabes una mica deprimit, però tu veus l'equip que t'agrada d'aquests campionats, i sí que poden perdre, no? Però normalment són molt divertits i són molt moguts. I són jocs que, curiosament, jo, per exemple, que estic molt acostumat a jugar a jocs sol, no m'havia imaginat que podria estar una estona mirant-me a internet una partida d'altres jugadors.
Clar, sí, perquè al primer moment dius, ostres, clar,
doncs aquí,
deu ser burlit, no? Perquè la gràcia és jugar tu mateix.
Aquí hi ha el font d'ingressos dels jugadors, de molts jugadors. Hi ha molta gent que és professional, altres que no ho són, però també s'hi dediquen, però sí que són streamers. Què és un streamer? Un streamer és un jugador que quan juga grava la seva partida i tu la pots veure a través d'internet. Pots connectar-te al seu canal i la pots veure. Hi ha canals de pagament, publicitat, hi ha patrocinadors d'aquests jugadors, els streamers, doncs, cobren per emetre de l'empresa, de la plataforma que els està allotjant, des d'allà on tu pots veure la partida, també cobren per això, cobren dels seus patrocinadors, cobren, si són d'un equip professional, cobren de l'equip, i si a més guanyen campionats, cobren dels campionats. És a dir, la vida d'un jugador professional bàsicament és tot això, no?
Clar, aconseguir que milions de persones t'estiguin veient, o sigui, agafes una reputació a internet...
Hi ha jugadors que realment...
Ets famós, no?, en aquest món.
Hi ha jugadors que són molt, molt, molt famosos, molt. I no només al seu país, sinó arreu. És un cas paradigmàtic, Corea. Corea és la panacea dels jugadors, és a dir, i molt probablement és el futur. És a dir, nosaltres encara vivim als anys 80 de Corea, en aquest aspecte, però ells... Els anuncis de desodorant, perquè em posis un exemple, en lloc de fer els Iker Casillas,
sí,
els fa un jugador del League of Legends.
Es fa un jugador d'aquests de vídeos online. Legends.
Que a la gent li pot semblar estrany, però és que això mou una quantitat de diners immensa. I aquí al nostre país, cada vegada també està passant això. És a dir, els patrocinadors fins ara, aquí, eren patrocinadors tecnològics. Ara... i han començat a aparèixer els patrocinadors com, no sé, l'últim que vaig veure amb un jugador espanyol era Domino's Pizza, per posar un exemple.
Clar, coses relacionades que fas potser mira millor jocs.
Cada vegada els patrocinadors són més empreses de fora d'aquest món, saps? De fora del món tecnològic. I això, al final, acabarà repercutint en que aquests jugadors, que són molt coneguts per tots els joves, passin a ser... a fer anuncis a la televisió com podria ser un futbolista o com podria ser qualsevol altre personatge famós. I els jugadors del nostre país, també jugadors famosos, n'hi ha sobretot un parell, que si vols els podem nombrar i explicar, sí, i explicar com els hi va, que són molt famosos, són el Carlos Rodríguez, que es diu, el seu sobrenom. Aquí us heu d'acostumar que tots els jugadors tenen un sobrenom, que és amb el que juguen. El nom del seu personatge, el nom del seu jugador, que aquest es diu Zolote, molt conegut. Hi ha l'Enrique Cedeño, si no m'equivoco, que es diu Xpeque, que aquest és el millor de tots, diguéssim, dels actuals jugadors. Aquests dos jugadors eren jugadors professionals, o són jugadors professionals del League of Legends. El Zolote va arribar a dir que ell facturava 600.000 euros anuals de... ell sol, o sigui, no el seu equip, sí, sinó sí, ell sol, 600.000 euros anuals, a base de emetre partides per internet, sobretot, el seu sou com a jugador d'un equip del League of Legends, que ara mateix ja no hi està jugant, patrocinadors, anuncis, suposo que també en devia fer algun altre, i aquest va ser un dels més llestos i va passar de ser jugador a jugador empresari. Es va muntar una botiga a internet, es va muntar uns accessoris que ven sobre la seva marca, que és Ocelote, Ocelote World, i ven productes. Sobretot, per exemple, aquest jugador és molt famós perquè sempre portava un mocador al coll, doncs ell va veure la llum i va dir ara vendré mocadors. I s'ha fet d'or, diguéssim, venent mocadors del seu...
Clar, molta gent que és fan d'aquest jugador, no? Clar. Vol ser com ell.
Hi ha molts seguidors que es compren, per exemple, les samarretes dels equips de... als que els hi agrada, no? Jo soc seguidor de Fnatic, per exemple, que és un equip de League of Legends, també. Doncs, no sé, em compro la samarreta i el d'això del ratolí, el, com se diu, la fombreta del ratolí amb el logo de l'equip, no? I l'altre jugador, que també jugava amb un equip molt important, els dos estaven en equips molt, molt importants, potser els dos equips més importants d'Europa de League of Legends, que eren l'SK Team i el Fnatic. Doncs aquest altre, l'XP, que ha deixat també Fnatic aquest any, i s'ha creat un equip, ara està a segona, i està intentant doncs, ser ell el líder d'un equip, el propietari d'un equip, per poder, diguéssim, viure després de ser jugador de League of Legends. Si us estareu preguntant, aquest senyor ja deu tindre 30 anys. Doncs no, aquests dos nois tenen com a molt 24 o 25 anys. Porten des dels 16, 17, 18, jugant. Un està retirat ja com a jugador, s'ha adonat que ja no és prou ràpid per jugar. I com, això és...
Què vol dir això de prou ràpid per jugar? Clar, que has de moure molt de pressa les tecles de l'ordinador?
No és que hagis d'anar molt de pressa, requereix realment habilitat i saber molt, molt bé, conèixer molt, molt bé el joc, els moviments que pots fer, els moviments que pot fer l'adversari. Us explicarem una mica en què consisteixen aquests jocs. Són normalment jocs on es juguen 5 contra 5, 3 contra 3, i normalment el mapa és com a 3 carrers, diguéssim, un a dalt, un a baix i un al mig. Això són uns jocs coneguts com a MOBA, que vol dir Multiplayer Online Battle Arena. És un nom molt així...
Sí, que no s'entén gaire.
No s'entén gaire, però vindria a ser un camp de guerra on dos equips lluiten per destruir totes les coses que té l'altre equip. Té unes torres a través del camí i l'objectiu bàsicament és destruir el centre, diguéssim, de l'equip contrari que està a l'altra banda del teu. Els jugadors se troben els camins, aquests tres camins, i es barallen.
Però sí que és joc, no?, de defensa i també d'atacar, sí, a la vegada. Sí. Les dues
coses. Que sembla molt senzill, a l'hora de la veritat no ho és tant, perquè els jugadors s'han especialitzat en determinades posicions dins del mapa, que tu dius, però que no poden agafar qualsevol personatge i jugar on vulguin? Doncs no.
Vale, no. Jo pensava que sí.
És a dir,
que és més lliure.
Sembla que sigui lliure, però quan tu veus partides professionals t'adones que allò no és gens lliure i que els jugadors trien el seu personatge en funció del que estan triant els altres o en funció de quina habilitat tenen els altres jugadors per fer servir determinats personatges.
O sigui, cada personatge pot fer unes coses concretes,
sí, sí,
no?
Sí, sí, ja no sé, posem per cas, per simplificar-ho, diguéssim que pot ser un arquer que dispara de lluny, un mag que té molta força però a la que et toquen té morts de seguida, o un tio molt fort que et poden estar pegant 2 hores i quart però no fas gaire mal. Clar, aquests així perfils donen lloc a 1000 combinacions. De personatges no n'hi ha 2, ni 3, ni 10, n'hi ha 80. Hi ha 80 personatges diferents.
Llavors podem dir que un dels atractius d'aquests jocs és l'estratègia, no? Pensar als personatges que escolleixes, on et col·loques, com et defenses...
No és el que dèiem. Doncs cada jugador agafa un rol. Jo jugo a la selva, jo jugo amb personatges molt ràpids, per exemple, jugué a la selva, perquè pots canviar de lloc molt, molt de pressa. Saps? Personatges, sobretot, que salten i tal, pots sorprendre els altres jugadors que estan jugant a la seva línia matant ninotets petits, que es diuen minions, que són per guanyar diners.
La gràcia d'aquest joc també és que tu no ets com el omniscient, no? El jugador omniscient que controla tots els personatges, sinó que tu poses en la pell d'un personatge.
Sí, no. És a dir, hi ha els 5 jugadors d'un equip, els 5 jugadors de l'altre equip, però a més hi ha jugadors de l'ordenador.
Amb aquestes idees, no?, de tenir moltes habilitats a l'hora de conèixer molt el personatge que tens i també doncs, l'estratègia, que poden ser els dos pilars, no?, d'aquests jocs. Digue'ns per què t'agrada tant i com li recomanaries a algú que no hagués jugat mai en un joc d'aquests?
És el que t'he dit una mica abans. Si us agrada jugar, només cal que migreu una partida de professionals i si us enganxa el joc, i ho podreu seguir tranquil·lament i us enganxareu a aquesta mena de jocs. És a dir, si veus un minut de partida i t'ho passes bé, és molt probable que puguis jugar amb aquests jocs. A la gent jove no cal enganxar-la, és a dir, s'enganxen sols perquè...
Però clar, suposo que mirant-ho des de fora, jo per exemple no he jugat mai en aquests jocs, en aquest tipus de jocs, però un dels al·licients és aquest, no?, que hi ha el factor humà, que jugues amb altres persones que no saps què se'ls hi passa pel
cap.
No,
poden ser molt bons
no
o poden ser molt dolents.
No saps què volen fer, no? I és aquest al·licient que cada partida és totalment diferent.
Uh-huh. A nivell no competitiu, te pot sortir el tio més bo del món o el tio més dolent del món. I la forma de que quan, per exemple, tu mates amb un altre jugador, saps que estàs guanyant a una persona real. I això és un al·licient. És a dir, jo soc millor que aquest... Sembla, sona una mica així estrany, no? Però al final és això. És a dir, estàs jugant contra un altre. I això sempre és més divertit que jugar tu sol a casa. I aquest és un dels al·licients que et pot portar a jugar en aquest món.
Clar, perquè amb els videojocs antics que jugaves amb la consola... Havies d'aprendre el concepte del joc, no? Potser a saber què venia després, a esquivar...
Clar, aquests no són gens mecànics, és a dir, sí que hi ha unes mecàniques de moviments, però no són jocs que siguin estructurats, és a dir, la partida pot passar qualsevol cosa, són bastant caòtiques, no s'assemblen gaire. Tu un dia pots veure un equip que guanya 20-2 amb un altre i l'endemà és al revés, o sigui, no... Va molt en funció dels personatges i del nivell
i
dels jugadors.
Duren molt aquestes hores, aquestes partides?
Són partides que van dels 10 o 12 minuts, en funció, si hi ha un equip que és molt millor que l'altre, s'acaba aviat. 10 o 12 minuts posa com a molt, 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 els professionals, jo he arribat a veure alguna partida d'una horeta, però lo normal són una mitja hora, 20 minuts, mitja hora. Va, són partides bastant ràpides.
Pots posar una mica per desconnectar i tampoc és que t'estiguis a estar...
I en funció del joc, per exemple, els jocs de futbol, doncs pots triar de jugar 10 minuts. Hi ha jocs de món obert, com, no sé, en direm uns quants més per no quedar-nos amb els 4 que hem dit, el World of Warcraft, que sí. És molt conegut, aquest, és moltíssim, és dels primers, dels pioners. Aquest és un món obert. Tu entres, tens un personatge, vas per allà, vas pel món, vas d'una ciutat a una altra, te trobes altres jugadors, aquí pots jugar 2 minuts, si vols. És a dir, me moc d'aquí a allà, faig no sé què i marxo.
Imita una mica la vida real, en el sentit que...
Sí, bueno, no hi ha orcs i trolls i coses així, però sí.
Però bueno, en el sentit que és un món i tu vas passejant per allà i vas trobant coses, no?
Sí, aquests són una altra, aquests són una altra mena de jocs que són més individuals. És a dir, sí que hi ha moments que has de jugar amb altres jugadors i sempre te'n trobes molts i pots lluitar contra ells, però no són... com aquests altres que estan triomfant, que són 5 contra 5 i es forma un veritable equip. És a dir, tu necessites dels altres perquè si no perdràs segur.
Sí. I aquests jocs és tan fàcil, no?, com entrar en un cercador qualsevol, posar el nom del joc i registrar-te.
La majoria són gratuïts.
No és gaire dificultat començar a jugar.
T'has de baixar el joc, normalment. Són jocs que t'instal·les. La gran majoria són per l'ordenador. Te'ls baixes, els instal·les. Són gratuïts, la majoria. I ja està, a partir d'allà et crees un compte com pots fer en qualsevol lloc d'internet i a jugar.
I ja tenir està. Una bona connexió a internet, que és imprescindible.
Sí, si tens una mala connexió a internet és molt probable que els jugadors amb els que juguin t'acabin rebutjant i t'acabin posant puntuació negativa i el joc te digui no pots entrar fins d'aquí 2 hores perquè fas anar malament els altres.
I això com a anècdota, ara pregunto per l'anècdota, tu quan entres al joc amb el teu pseudònim,
sí,
doncs la gent ja et coneix o et saluda, diu hola, benvingut al joc.
Normalment són més salutacions de cortesia. És a dir, hola, com esteu, tal, 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 i ja està. Vull dir, les he dit que jugar... Però sí, entre els amics també hi ha converses, hi ha grups, i és això. Però són amics que has fet al joc o són amics teus de la vida real que també es juguen amb aquell joc.
O no pots dir, mira, no sé, no conec a ningú, és el primer cop que entro en aquest joc i buscaré companys aleatoris, no?
Sí, també. Sí, jo normalment jugo així, clico aleatori i m'és igual qui surt. Lo més habitual, almenys amb jugadors esporàdics, és això. Passa que amb els amics pots fer estratègia, hi ha connexions d'aquestes de veu, que pots parlar amb ells, i al mateix temps que estàs jugant pots parlar, això els professionals ho fan. Són tots 5 connectats amb cascos i auriculars i micròfons i parlen entre ells, en lloc de tindre que escriure, parlen entre ells i es donen ordres. Segueixen el capità, que és qui diu ara ataquem, ara defensem.
És tot un món, perquè pots fer servir pseudònims.
És un món, i a més a més...
Algunes frases perquè signifiqui alguna cosa, no?
Sí, sí. Bueno, de fet, només se senten ells, és a dir, no poden escoltar els equips rival.
Vale. Doncs ens quedem amb aquestes idees, amb la motivació d'aquests jocs, a jugar amb persones d'altres llocs del món, que potser no parlen el teu idioma, però que potser connectes amb elles, doncs,
val a dir,
a l'hora de jugar, no?
Un mínim nivell d'anglès és bo per jugar amb això.
Sí.
Perquè la llengua que s'utilitza és l'anglès, no?
No, i per dir 4 coses bàsiques de dreta, esquerra, ara, clar, clar, algú, és
que,
no sé què.
Que també va bé per aprendre anglès, és a dir, no...
És un al·licient més, no?,
sí,
per aprendre l'idioma.
Sí, sí.
Doncs bé, ens quedem amb aquestes ganes de provar aquests jocs en línia, que, tal com ho explica el Josep, et ve ganes, no?, d'entrar-hi.
Jo recomano molt l'Smite. L'Smite és un joc més directe, tu estàs darrere del personatge, com si fossis tu el personatge, i és molt ràpid. És un joc molt divertit, perquè és molt ràpid. Així com el League of Legends es veu des de dalt, una perspectiva des de dalt, tu controles el personatge amb el ratolí i tal, i és més estratègia, el col·loco aquí, faig això, tal, tal. L'Smite és més directe, és més com un típic joc de pistoleta,
sí,
però amb màgies i històries vàries, que a vegades dius on soc, perquè comencen a saltar gent per tot arreu i és molt difícil de seguir, però és divertit.
No, i clar, suposo que aquests jocs, al jugar-hi 4 o 5 partides i agafes la mecànica i no t'és,
sí,
molt difícil començar,
sí,
a dominar-lo.
Sí, però hi ha tants personatges que a vegades és molt difícil. I si no en saps, mínimament se't mengen. Jo moltes vegades peco de posar-me en mal lloc.
Per això hi ha els tutorials també del YouTube, que hi ha molta gent que es dedica a fer-ne per ajudar-ne.
Sí, si els dius als altres t'ajudaran. Però necessites unes quantes partides per començar a entendre com funciona la cosa.
Ja es veu que aquest àmbit dels videojocs en línia té molt per parlar.
Podríem estar un hora i mitja parlant.
I bé, doncs, hem fet un petit tastet, hem conegut els professionals, també les persones que creen els jocs, els jugadors amateurs, no?, que comencen a jugar però que també s'enganxen de seguida.
Uh-huh.
Fins aquí la secció en línia. Moltes gràcies, Josep, també per ser aquí aquest dijous. I bé, a veure què ens portes la setmana que ve.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve.
D'acord, gràcies.